després hi haurà un espai gastronòmic que serà tot el vestíbul.
L'espai està pensat perquè pugui acollir un ampli ventall d'activitats des de cinema i teatre fins a música i cultura digital. La iniciativa té el suport econòmic de la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona, però els impulsors necessiten encara més recursos, tal com ha explicat una altra de les seves impulsores, la gran productora teatral Anna Rosa Sisquella.
El tema que tenim sobre la taula i que és molt important és que nosaltres tenim uns ajuts institucionals però que no arriben per acabar de fer aquest projecte. Llavors nosaltres ara estem en una campanya de voteo perquè la gent col·labori, perquè si no serà molt difícil acabar de fer la reconstrucció d'aquest espai. O sigui, tot això estic parlant d'un futur que depèn una mica de la col·laboració de la gent.
A partir d'avui ja es pot col·laborar amb la campanya de micromecenatge a través de la plataforma Goteo a l'adreça k.goteo.org. k.goteo.org. Això perquè rècord històric de recaptació en concerts de música en directe a Espanya. L'any passat, la facturació d'esdeveniments i gires musicals va arribar als 460 milions d'euros, una xifra més alta encara que les d'abans de la pandèmia del coronavirus. On més diners es van fer, va ser a Madrid, a Catalunya i a Andalusia. L'Associació de Promotors Musicals d'Espanya destaca sobretot macrofestivals com el Primavera Sound, el Mad Cool de Madrid o l'Arena de València, i gires d'artistes com Fito Fittipaldis, Alejandro Sanz o Red Hot Chili Peppers. I pel que fa als concerts d'aquest any, Lil Dami serà el cap de cartell del nou Estrenes Urbana organitzat pel Festival Estrenes. M'he enamorat al supermercat, puja la calor, la primera edició d'aquest Festival de Música Urbana en català es farà el 13 de maig a l'antiga fàbrica Estrella Damm de Barcelona. Qui també tindrà Lil Dami al cartell serà el Límbic, el Festival Còmnium Cultural, organitzarà els dies 5 i 6 de maig a Sitges. L'altre protagonista serà l'exconcursant d'Eufòria, Triquell. Anem a encendre la metja, canviaré aquesta festa, la moguda és aquesta, que ara arribo jo i te la diu amb la nova de... Aquest matí a les 11 parlarem amb un dels productors i compositors de més èxit en aquests moments a Catalunya i al mateix temps segurament més poc conegut. Ha treballat en èxits com aquest de Miqui Núñez. O ha estat productor d'aquesta cançó de Mariona Skoda. O aquesta cançó ara que fa uns moments escoltàvem de Lil Dami. Ja sigui com a productor, com a compositor o com a totes dues coses, alhora, Àlex Pérez s'ha convertit els últims anys en un dels músics més influents a Catalunya, gairebé sempre a l'ombra, tot i que de tant en tant també publica les seves pròpies composicions. Aquest matí, a partir de les 11, Àlex Pérez ens vindrà a presentar l'EP La pluja d'un dia especial i a parlar de la seva feina com a compositor, com a productor o també com a enginyer de so d'alguna cantant molt, 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 molt coneguda arreu del món. Per cert, al costat de l'Àlex Pérez també tindrem el seu amic i excompany de pis, David Zulueta, el Guillem Ilkiway i la Carla Jimeno. En teatre, Fàtima, de Jordi Prat i Coll, és la gran favorita a la 25a edició dels Premis de la Crítica d'Arts Escèniques. La producció del Lliure suma 9 nominacions, seguida de Animal Negre Tigresa, de Julio Manrique, amb 6, en musicals Golfos de Roma, parteix amb 5 opcions a premi, la segueix de molt a prop Pares Normal, dels Amics de les Arts, amb 4 reconeixements. En dansa, Tradere, de Laia Santanac, opta 2 guardons. Els guanyadors els sabrem el dia 3 d'abril en una gran gala al Teatre Romea de Barcelona. I la resta dels esports, el Real Madrid i el Nàpols, classificats pels quarts de final de la Champions, s'afegeixen al Manchester City, al Bayern de Múnich, al Milan, al Chelsea, a l'Inter de Milà i al Benfica, com els equips que demà al migdia entraran al bombo del sorteig. L'eliminatòria es disputarà entre la segona i la tercera setmana del mes que ve. El Real Madrid, mentrestant, va guanyar 1-0 al Liverpool i va fer bona la golejada 2-5 a Anfield, i el Nàpols va passar per sobre de l'Inter de Frankfurt 3-0 i va acabar amb un global de 5-0. Tensió el Nàpols, eh? Per cert, ahir un jugador del Gant de Bèlgica, Gift Orban, va marcar el hat-trick més ràpid de la història en una competició de clubs de la UEFA. Ho va fer a la Conference League, la tercera competició d'Europa, amb 3 gols en 3 minuts i 25 segons contra el Başakşehir turc. Més coses, ahir RAC1 va avançar que Pedri ja està del tot recuperat de la seva lesió i que podrà jugar contra el Madrid el diumenge al Camp Nou, en canvi, a les 9. En canvi, Ousmane Dembélé està totalment descartat. I, d'altra banda, el club ha esgotat les 22.000 samarretes exclusives que hi va posar a la venda amb el logotip de Montomami, signades pels jugadors, i a 2.000 euros cadascuna. En canvi, segueixen a la venda 400 euros cadascuna les que no està firmada, però també porten el logotip. El Girona, Aleix García, estarà entre 4 i 5 setmanes de baixa per una lesió a la cama esquerra, i a l'Espanyol, segons ha pogut saber RAC1, el lateral del Mainz, Aaron Martín, és un dels objectius del club blanc i blau per la temporada que ve. I el Celta ha fet oficial allò que vam parlar un dia amb ell mateix, amb Setangana, que serà l'autor de l'himne del seu centenari. El músic madrileny, aficionat al club gallec per influència de son pare, es va oferir via Twitter, ho va confirmar aquí al món a RAC1, i el Celta ha acceptat gustós. I la Kings League, la lliga de futbol 7 impulsada per Gerard Piqué i per l'estreamer Ibai Llanos, ja ha venut, atenció, més de 75.000 entrades per la Final Four, que es farà al Camp Nou al cap de setmana. Aquest no, l'altre. És a dir, una bestiesa per un projecte que no té ni un any de vida, però que cada diumenge té més d'un milió de persones enganxades al Twitch. En aquest sentit, Gerard Piqué ens explicava abans d'ahir aquí al món a RAC1 això.
70.000, ja.
70.000 entrades venudes?
Sí.
I quanta gent hi cap al Camp Nou? O us deixen que hi capi al Camp Nou?
Unes 90.000, més o menys.
Per tant, més de 75.000 entrades venudes per aquesta Final Four. Recordem que qui vulgui comprar les entrades, les últimes que queden per anar en aquest esdeveniment que organitzen Gerard Piqué i Ibai Llanos, que serà tot un espectacle a l'estadi del Futbol Club Barcelona, aquest diumenge no, el diumenge de la setmana que ve, han d'anar a la web kingsleague.pro. kingsleague.pro. I allà trobareu aquesta venda d'entrades. Doncs bé, després d'aquesta entrevista, repetim, ja n'han venut més de 75.000. I el temps.
I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
Hola, Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
Dia radiant i temperatures més altes.
Exacte, pugen les temperatures diurnes respecte a les d'ahir, avui entre els 18 i els 24 graus, per tant, ambient càlid al migdia, i a més amb aquest sol a gran part del país, només amb algun núvol baix cap a l'extrem sud, cap a les Terres de l'Ebre, i alguna boira també ara de bon matí. Tot pla també amb vent, que la tarda es notarà especialment cap al prelitoral de Tarragona, Pla de Lleida, i també punts de la Costa Brava. I de cara als propers dies tindrem un cel mig ennuvolat i algun plogim. Demà al matí quatre gotes cap al sud, després a la tarda cap al Pallars Jussà i també l'Alta Riba Gorsa, dissabte al Pirineu, Prepirineu i comarques de Girona, sobretot a partir del migdia, i diumenge també algun plogim al centre i al nord del país. En general és poca aigua, però sí que cauran aquestes gotes en alguns sectors de cara als propers dies. I ara mateix, temperatures de 10 a 13 graus a Barcelona, 10 a Tarragona, 7 a Lleida i també a Girona, 1 a Ripoll, 4 a Igualada i 11 a Tortosa.
Aquest mal d'esquena que no et deixa fer esport o aquell mal de cap que et fa difícil treballar, ni aigua.
Ibudol, el primer ibuprofè bebible en stick pack per alleujar el dolor. També en comprimits. Medicaments sense recepta. Adults i nens a partir de 12 anys. Ibudol havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
Anem al trànsit.
La Fira del Vehicle d'Ocasió de Vilafranca del Penedès els dies 18 i 19 de març t'ofereix aquest espai.
Anem al RAC a comptar cotxes, com cada matí, amb l'Àlex Huguet. Bon dia.
Molt bon dia. Registra un accident ara a l'AP7 a l'alçada de Sant Cugat del Vallès en sentit sud, fet que genera 7 quilòmetres de congestió i un carril tallat. D'altra banda, queden moltes cues en alguns punts de la xarxa viària, com ara a l'A2, encara afectada durant 9 quilòmetres en sentit est, entre Pallejà i Cornellà de Llobregat, i hi ha 5 quilòmetres més de cues entre el Nus de la Trinitat i Ripollet a la C58 en sentit Sabadell. Els trams més lents, però, continuen a les rondes de Barcelona, amb 10 quilòmetres a la B10 en sentit sud, entre el Nus del Besòs i la Ciutat Vella, i 10 quilòmetres més en el mateix sentit a la ronda de dalt, ara molt afectada en tot el tram entre Nou Barris i la Diagonal. És tot des del RAC. Molt bon dia.
Torna la fira més esperada. Fira del Vehicle d'Ocasió de Vilafranca del Penedès. Una fira de l'Associació de Concessionaris Oficials amb més de 500 turismes i furgonetes garantits. I a preus excepcionals. Fira del Vehicle d'Ocasió de Vilafranca. El millor moment de l'any. Dissabte 18 i diumenge 19 de març. Més info a firaubeovilafranca.cat.
De seguida, la tertúlia aquí al món a RAC1, però quedem els apunts aquí al món a RAC1 amb un anunci. Atenció, eh? Només ens faltava això. RAC1 ja és a TikTok. Sí, sí, sí. Yo con estos pelos. Ja podeu seguir a TikTok el compte oficial d'aquesta emissora. Es diu RAC1 Oficial, RAC1 Oficial, i si entreu ara mateix hi trobareu els primers vídeos. Per exemple, alguns dels millors moments de l'entrevista que vam fer abans d'ahir a Gerard Piqué a RAC1, que sumen més de 600.000 visualitzacions. Més de 600.000 visualitzacions. I què hi podreu veure habitualment? Doncs contingut exclusiu del que passa a les redaccions, tot el que no es veu ni se sent per la ràdio. Sense anar més lluny, avui demostrarem amb imatges que el senyor Marcelí, quan comença la versió RAC1, està fent la becaina. Atents aquesta tarda al TikTok de RAC1. RAC1 oficial. Ja us ho podeu afegir ara mateix. Des d'aquí una proposta de contingut. Demostrem imatges que Ramon Bartolí és el nou cap d'extintors de l'emissora. Queda dit.
El món a RAC1, amb Jordi Bastet.
Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat. Avui, amb els periodistes Josep Martí, Joan Julivert, Neus Tomàs i Vicent Sánchez. A l'Ull de Poll, Pere Mas.
Hola, Neus Tomàs, bon dia.
Molt bon dia.
Hola, Vicent Sánchez, bon dia.
Bon dia per vostè.
Hola, sí, hola, Joan Julivert, bon dia.
Bon dia, bé, tot?
Bon dia, bon dia, bon dia. Moltes gràcies per la pregunta, Joan. Hola, Pere Maria, bon dia, eh?
Bon dia, amb alegria. Fas bona cara.
Sí.
Un moment, sisplau, deixa'm en pau un moment. Hola, Josep Martí.
Bon dia, senyor Basté.
Estic... I molta... La Neus Tomàs és un amor, ens ha portat Esmin, Halls... Tu saps la gent que m'ha dit que vull deixar de fumar, també?
Sí, molta gent.
Sí. Lectors de La Vanguardia, oients de RAC1... És a dir, he de dir una cosa i em sap molt greu dir-t'ho, eh? I és que en aquest temps que porto, que ja va camí de les 12 hores, sense fumar, t'he de dir que jo tinc un avantatge respecte a tu, respecte al Javier Melero, respecte a l'Òscar Nin i respecte a molts altres oients que fa temps que fumen, que és que jo vaig tenir la gran sort que vaig estar molts anys sense fumar i que vaig cometre l'error l'estiu passat i que vaig començar a fumar progressivament i que ho vaig tornar a deixar i que ho vaig tornar i vaig dir els últims 3 mesos m'he llançat absolutament en braços del tabac. Que porto 12 hores i, sorprenentment, no he tingut cap tentació, prenent-me cafè, que és el més espantós que pots tenir, cap tentació d'anar a fotre'm un cigarro. T'ho he de dir...
Pues jo t'he de dir que tinc la boca segue com un fregall i que ara em fumaria una garrofa o qualsevol cosa a la que pogués prendre foc.
Canvia la nicotina pel sorbitol, home.
Me la fumaria.
Després intentaré trucar amb el Melero i amb l'Òscar Nira, aviam què tal els hi va.
Però aquí estem.
No portes res? No t'has comprat res?
De moment vaig a pèl, amb la voluntat. I, bueno, ahir el vespre, abans d'anar a dormir, quan te vaig enviar la foto encenent l'últim cigarret, després vaig tirar a la basura, a les escombraries, vaig tirar els cendrers, els encenedors, i tabac no, perquè ja no me'n quedava. Me'l vaig fumar tot. Que sóc d'aprofitar, saps? Això de l'economia circular i el reciclatge.
Sí, ara a casa no tens
tabac. Jo a casa ho he fet tota la vida.
Tu a casa no tens tabac, ara?
Mai de fumar tot el que em queda.
No
en tinc, no en tinc. Perquè els...
Jo sí, el que no tinc és encenedors. Jo vaig llançar els encenedors, amb la qual cosa que no m'ho encengui amb els peus, perquè tinc un lloc que tinc vitroceràmica, o sigui, com no m'ho encengui amb pedres, o sigui, no tinc res a fer.
I per què t'has guardat el tabac?
Què? No, perquè el tenia allà i no l'he llançat. Doncs no passa res. També diuen, hi ha gent que et diu que... Per no tenir una sensació d'angoixa, que tinguis un paquet a prop. Bé. Per si de cas estàs allà amb el... Però de boca... No. Tu fumaves, Neus?
Sí.
Sí. Vas explicar l'altre dia que... Molt?
M'havia anat a temporades, hi havia hagut temporades que més. Sí, fumava tabac ros. I fa 15 anys o 16 ja.
I ho has passat malament?
Una mica al començament, però la veritat és que estava com molt convençuda. I sí que crec que el fet de tenir gent al costat que no fumi, doncs també t'ajuda, saps? Sobretot al començament.
Joan?
No, jo fumo, jo continuo fumant.
Tu fumes, eh? No t'has passat mal pel cap? Quan fa que fumes?
Des dels 17 anys. Sí, i no he deixat de fumar mai, ni m'ho he plantejat. No sóc un fumador compulsiu, eh?
Vol dir compulsiu, vol dir que fumes.
Bastant menys d'un paquet al dia.
Bueno, Déu-n'hi-do. Menys d'un paquet al dia pot ser 19 o pot ser 3?
No, uns 15, uns 15, per 14, 15.
Sí, Vicente.
Estic pensant sistemes per encendre els cigarros sense encenedor.
I té vostè algun calefactor en el bany, per exemple?
No.
Una resistència?
No.
D'acord. La vitroceràmica pot ficar...
Sí, se pot.
I tant. Pot ficar una cassola...
Però per què li ferro? Fas això?
Li home, l'estic d'una cassola de ferro i com se'l foc.
Espere, tira un paper molt fi dins, espera que estiga molt, molt calenta aquesta cassoleta, i el paper s'encén. No, jo li dono sistemes, jo li dono... No, però, escolta,
vostè... Això és com, perdona, com tota aquesta gent a qui admiro, abraço, i escolta, em sembla profundament bé que facin aquestes coses que fan, que és aquesta gent que se'n va a Turquia a posar-se cabell al cap. Em sembla molt bé i tothom pot fer el que li doni la gana. Clar. Ara hi ha una cosa que jo, per exemple, dignitat també, no passa res.
Dignitat o boina.
Sí, o boina.
Qualsevol cosa. De totes maneres, on li podem treure vostè el pèl?
Bueno, no ho sàpigues prou.
Bé, no, sí, jo fume, però ja li ho vaig dir, que a vostè li fa molta ràbia, però és que és veritat, jo fume un cigarro al dia. Des de fa, no sé, 20 anys, i tinc tabac en casa, perquè de vegades ve algun amic que sopa allà i fuma, i aleshores, per si de cas, tinc tabac en casa. Però està allà en un raconet... Això és qüestió de força de voluntat, home.
Ja, sí.
Vinga,
això de l'addicció és una prova. Hola, Pere, tu res, no?
Jo no he fumat mai.
Hola, que memo.
No en sé. És l'únic, crec que és l'únic vici que no tinc.
Perquè
tu poses aquí i fas com... Llavors et baixa cap a baix i el centre pel nas. Si ara no hagués un cigarro, sabria fer. Però ho trobo superabrasiu. O sigui, notes el tub aquest que hi ha per aquí dins?
Mira, la millor que podem fer ara és deixar-lo...
Que és un cigarro, que no és un sorbet.
I té molt mal gust. Avui estem preguntant quines barbaritats heu fet per deixar de fumar. Quines situacions surrealistes. A través de notes de veu breus al 669-1010. 669-1010. Però avui, aquí volem felicitar, al marge d'aquesta decisió que ha pres alguna gent en aquest dia, en aquest 16 de març del 2023, que per alguns han de formar part de la història, n'hi ha un altre que avui vull felicitar molt efusivament, però molt. Jordi Roca, bon dia i moltes gràcies.
Bon dia, gràcies a vosaltres.
Enhorabona.
Encantat. Gràcies.
Com estàs?
Molt bé, molt content. Estic eufòric, molt content. Molt content per mi, però sobretot també per la gent que m'està acompanyant i per la família, pels companys. Tenia ganes d'anunciar-ho per ells, perquè tenia ganes de treure-m'ho i de tirar endavant, ja. Però, bueno, tampoc em vull confiar, pot ser que, no sé, que torni una ballada. Però, bueno, de moment estic molt content i molt bé, i a veure, des d'ahir m'ha acompanyat tota l'estona.
Molta de la gent que s'està escoltant ara no deu saber perquè no tenies veu fins ara. Has explicat més d'una vegada que tu et pateixes d'una malaltia que es diu distonia. En què consisteix exactament aquesta malaltia, Jordi?
Bueno, és una cosa bastant fotuda, perquè és com que és el contrari d'un membre fantasma. Quan algú li amputa una cama o un braç, continua sentint el membre, encara que no el tingui. Però quan té distonia, el que fa el cervell és descol·locar-se o desentendre's d'un múscul que no identifica. Llavors això provoca tensions dels músculs que sí que treballen, que no treballa aquest múscul, ja pot passar amb una cama, amb un dit, amb un llavi, amb una part de la cara. A mi em passa el coll, encara em passa. Tinc el coll, bueno, tens amb un costat, tot i que cada vegada estic una mica millor i em va afectar la veu, també. I la veu, bueno, ha sigut una rehabilitació bastant, bueno, progressiva i molt feixuga d'intentar treure-la i també de parlar amb calma, perquè i en aquell moment intentava forçar la veu, llavors em feia mal i era com una roda que no s'acabava mai.
Quants anys fa que pateixes aquesta distonia?
Bueno, el coll deu fer ja 12 anys o 13 anys.
12 anys.
Sí, i la veu em vaig quedar sense veu fa 7 anys i mig o 8, era bé.
7 anys. 7 anys de cop i volta o progressivament vas anar perdent la veu?
Bueno, progressivament. No sé, vaig tenir un moment que perdia la veu, no sé perquè em cansava molt parlant, i de sobte, o sigui, en aquest procés que anava perdent la veu a poc a poc, vaig patir una laringitis que em va deixar fònic per normal, per una inflamació de les cordes vocals i a tota la laringe, i després ja no em va tornar, o sigui, no vaig ser capaç de tornar a parlar normal. I, bueno, o sigui, podia parlar, podia xiu-xiu-ejar, però, per exemple, per la pata de fum era impossible.
Jo recordo el dia de l'anunci d'estiu de Mediterranean de Dam, que allà em vaig quedar personalment molt parat, perquè no sabia que havies perdut la veu totalment. La vas anar perdent, dius, progressivament, a poc a poc, però hi ha un dia que dius, ja no tinc veu?
Sí, hi ha un dia, sí. Bueno, hi ha un dia, no ho sabia, perquè quan vaig agafar aquesta laringitis va ser a Nova York el 2014. Sí, 2014. I quan vaig tornar cap aquí, encara estava malalt, vaig curar-me la laringitis i encara seguia, vaig portar 2 setmanes de fònic, disfònic, perdó. I vaig anar al Torino i em va dir, no entenc. Llavors vaig tenir un periple amb foniatres, otorrinos i a més, i em van dir, hòstia, pues una disfonia espasmòdica. Mm-hmm.
Foniatres, otorrinos, que han estat, suposo, també qui t'ha ajudat a intentar-la recuperar, perquè sí. No sabia si la podria recuperar o no, no?
Exacte, no em queden deixant res, i hi ha molta gent com jo, que ha perdut la veu i bastanta. O sigui, des que la vaig perdre, molta gent s'ha posat en contacte amb mi que està patint el mateix, etc. I ara, de fet, tots estan enviant missatges de ei, tio, com ho has fet? Estic en tu. Sí. Bueno, i intentaré ajudar-los, però, bàsicament, és seguir uns exercicis de veu bastant avorrits, però que fan que cada cop et sigui menys difícil parlar, encara que és feixut, encara que tu sàpigues que pots parlar, perquè és que és molt fotut saber que tu t'has tingut peu, que pots parlar i que no et surt, que és com... que tu més surt aire, és frustrant. Però alhora també m'ha ajudat, crec, molt el prendre-ho tot amb més calma, tranquil·litzant-me molt, agafar distància dels problemes que abans m'estressava més. Intentar-ho mirar tot amb molta més calma, tenint el suport, evidentment, de tots els de casa, començant per la meva dona i els meus germans, els pares, l'equip. M'he pogut, diguem-ne, fer un pas, no al costat, però mirar-me una mica més a lluny i poder-me tranquil·litzar i anar a poc a poc, i això m'ha ajudat, crec que ha sigut el que més.
Exercicis molt avorrits. Me'n pots explicar algun, Jordi, Roca?
Aviam avorrits, intentar afonar amb una palleta. Fer una palleta. Intentar fer el... Això abans no em sortia.
I això no ho podia fer intentar... abans?
No, ni a conya. O sigui, feia això i no em sortia aire. No vibrava el cor de vocal. Pues, coses així que les vas fent i són cops a la paret que no surten. Un dia et surt una mica, un altre dia estàs relaxat i rius, un altre dia fas una broma i et surt una carcajada, un altre dia fas un crit i surt el crit clar. És a dir, el que sí que podia era fer, diguem-ne, o sigui, tenia el to de veu normal i inutilitzat. Però cridar, o sigui, cridar, no tampoc sostingut, però fer un crit podia, perquè diguem-ne, podia tancar la corda vocal. Sí, ràpid, d'una batxegada, però no em feia mal. Era un tema, vaja.
Valoreu la veu, valoreu el que teniu. Deies en el vídeo que vas penjar ahir, no som conscients de com canvia la vida una malaltia com aquesta, no?
Sí, això no ho dubtaria. No? Sembla que tots donem tot per sumit. Tot, per tota la veu, però també hi ha gestos, hi ha maneres de caminar, hi ha, o sigui, només tot amb tu, de veritat, que la història és una condició que fa que quan tu pots agafar perfectament les claus de casa i obrir el pany, sobte no pots, perquè no pots tancar la mà. O sigui, és una cosa que, hòstia puta, ahir podia tancar la mà i avui no puc. I això també és una història. I això pot ser tremendament frustrant. O músics, per exemple, passa molt amb músics que de sobte no poden bufar els instruments, no poden tocar bé la guitarra perquè els dits no s'hi segueixen. Això pot ser molt incapacitant i pot portar a depressions greus i pot portar a problemes molt greus. Vaja, vull dir que no t'entendria així, pot ser bufejuga.
No m'imagino, però és clar. Tu pots dir, efectivament, que la teva dona, les criatures, la família, els germans, els pares, tothom t'ha ajudat molt, molt bé. Però ningú segurament no sap com ho deus haver passat tu.
Clar, fatal, fatal. Però ho passava molt malament, compte que han sigut molts anys, molt temps, i ha sigut molt de temps que m'importava, és a dir, que durant molt de temps era una obsessió, perquè, clar, quan feia poc em vaig obsessionar molt, perquè és que no en tenia, era com... sembla impossible. Encara que tenia el tema del coll, ja el coll se me n'anava tan darrere i tal, i més o menys assumit, però la veu va ser com una patacada. Clar, te'n limita molt, no saps el que et limita fins que no hi passes. Jo sortia, no sé, en un restaurant i em costava molt tenir una conversa amb qui estigués, o quedar per un cafè amb un amic, em costava que m'entenguessin. No sé, feia cosa demanar alguna cosa a una barra o anar, no sé, demanar hora al mig, jo què sé, tot era un imperible que havia de delegar i havia de fer. Em sentia bastant inútil i depenent, i ara, pues, des de fa, bueno, vaig a un servei, però fa dies que trobo cada cop una mica millor, i bueno, i ara és com... Carai, tu, puc fer una vida una mica més normal.
No calles? Sí.
No, bueno, ara mateix no gaire, la veritat. És a dir, però si fotré una xapa a tots, bueno, aquest vídeo va ser de 4 minuts. Llavors vaig dir, carai, una xapa si fotré a tots, però bueno, va sortir
però, el cor. Però escolta'm una cosa, tu te'n recordes en el moment que et va tornar la veu? Perquè torna de cop i volta?
Bueno, aviam, va tornar a les vegades, així en moments... I moments que els amics o amb qui estigui, dir, hòstia, veig millor, t'escolto millor. M'ha anat passant en aquests anys i he tingut moments d'una mica millor, però llavors regulava. Feia un pas endavant i tres enrere i tal. Però diguem-ne que va ser ahir al matí, que estàvem repassant coses amb els germans i uns col·legues sobre un llibre que estem fent, no sé, llet, i fent bromes, fent bien borrades sobre les fotos i tal, anàvem jugant i m'anava sortint cada cop més. I en Joan em va dir, hòstia, tio, et sento molt bé avui. O sigui, jo em va ser el primer sorprès que em va dir, hòstia, Jordi, et sento molt bé. I no em vaig ser conscient fins que ell m'ho va dir. Va dir, hòstia, possibilitat, vas a veure què passa.
Quan va ser això?
Ahir al matí.
I o sigui, que l'ha recuperat fa res, la veu.
Bueno, m'havíem recuperat. Jo tampoc dic allò de, hòstia, ja està, saps?
Perquè, home!
Com et dic, fa temps també mai he tingut episodis de... Sembla que tot està bé, però llavors se'm baixa, em canso, o sigui... Però sí, des d'ahir que estic, que no callo. Sí.
Per cert, això ara sembla una ràdio d'aquelles musicals de fa anys que deies... A qui li dediques este éxito?
Ai, bueno... A tots els que m'han ajudat i a tota la gent que dirà que durant aquest procés si una cosa he après, que és que hi ha gent bona, de veritat. Hi ha gent bona que ajuda els altres sense tenir, bueno, sense buscar-se de canvi, simplement per empatia. He trobat a moltíssima gent bona que desinteressadament s'han acostat a mi, m'han aconsellat coses, encara que molta gent deia, hòstia, conec uns carmelos d'eucaliptus amb mel que van molt bé per la veu, te'ls enviaré. I, bueno, i coses així que, bueno, que ja ho sap que no serveixen, però que el bon cor de dir, voler-te ajudar a acostar-se, gent que estava amb el mateix, que volia compartir-ho, gent que, professionals que s'han ofert a ajudar-me de tot tipus, bueno, ha sigut un procés que en aquests 8 anys he fet una llista de gent que m'ha ajudat, però segurament igual van deixar algun, però bueno, he tingut gent al costat molt maca, estupenda, que he fet grans amistats i que m'emporto això, m'emporto la fe en la humanitat i en la gent bona.
T'ha afectat això? Acabo de seguir, Jordi. T'ha acabat? Sí. T'ha afectat això la cuina? És a dir, tot aquest procés de, clar, de cop i volta et quedes sense veu, tot plegat, això t'ha afectat a la cuina o s'ha pogut desconnectar-ho?
No, de fet, mira, no he deixat de fer res del que deia. Diguem-ne que he tingut per facilitats a la feina, que els companys m'han apoyat i tothom, diguem-ne, quan no m'entenien m'ho preguntaven, els escrivia, el que fos, ens hem comunicat amb tota la normalitat. I jo m'he deixat de treballar perquè m'encanta, m'apassiona la meva feina i diguem-ne que he tingut moments d'alegria, he tingut moments de tot, vull dir, Aquí ja et diré una cosa, quan de fet, quan més m'era igual la veu, ja he tingut un... Bueno, des de fa un any que estic en un procés de dir més igual, i de fet la meva dona m'ho deia, deixa d'obsessionar-te amb la veu, no importa, pots fer-ho tot, et pots comunicar, jo entenc, la petita també, vull dir, obliga't, és igual. I té raó, i al final, quan més m'he oblidat de la veu, més a poc he anat vinguent i he anat parlant amb tranquil·litat. Perquè quan més t'obsessiones amb alguna cosa, no sé, és fàcil dir-ho, però fins que no ho vius així, dius, hòstia, pues sí. I mira, hi he anat passant una mica, més de tot, de la veu i tal com sortia, i al final ha sigut tal i com dius, els postres han sortit igual, de Déu millor, he tingut més temps per pensar-se, he tingut més temps per treballar-se, i han sortit coses molt maques.
Mira, t'ho preguntaré d'una manera que no puc posar aigua al vi, però t'han dit si de la mateixa manera que t'ha aparegut et pot tornar a desaparèixer?
Sí, de fet, sí. I al principi de tot, quan vaig estar metges que tracten distonies, que m'estan explicant els tractaments que hi ha, un és botox, l'altre és estimulació cerebral profunda, em donaven opcions de tractament, i jo un temps vaig fer botox, i no em servia. Em van dir que hi havia casos de distonies que de sobte remitien, no sabien per què. I, bueno, no entenien clínicament per què havien remitit, i mira... Pues sí, jo sona i em sóc la prova que almenys ara puc parlar tu.
Hi ha res que tinguessis moltes ganes de fer quan recuperessis la veu?
No, segurament parlar per la ràdio, mira, ves. No.
Sí, o no, un karaoke, però... què sé.
Sí, no, i tant, un karaoke. Mira, fa temps que li dic a la dona, que és mexicana, que quan esté bien te voy a cantar una ranchera de arriba abajo. I
ja te l'has après o no? Sí.
Bueno, estoy en ello, estoy en... No, encara, o sigui...
En el rancho grande allà on vivia, que és la tòpica, o no?
Sí, o no, o la Guadalajara en un llano, México en una laguna, que és molt maca, i que ella és de Guadalajara, no sé, alguna cosa així.
No te la faré cantar, ja t'ho dic ara, però...
No.
Escolta, estàs cansat ara? O sigui, et canses parlar tanta estona o no?
No, ara mateix no. Però ahir la nit sí que vaig quedar a nit. Però bueno, ho haig d'anar fent, és bo que parli perquè es consolidi, perquè tots els que anem treballant m'han dit, sobretot no paris de parlar, que el cervell integri la veu, que s'acostumi, que tu s'acostumi la veu, i mira, vaig fent.
I efectivament, com deies, tens veu de ràdio de matinada, però no només de matinada, bueno. De matí també, eh? O sigui...
Bueno, de matí, sí. Sí, no, sí.
No hi ha cosa més meravellosa de fer per la ràdio que alguna persona que ens torni a parlar i que pugui sortir per la ràdio. Si aquest és el teu èxit, aquesta és la nostra ovació. I la nostra ovació ens porta una oient que ens ha enviat un missatge que diu: felicitats, Jordi, només ho pot entendre qui ha passat per aquesta experiència. Jo la vaig passar gràcies a la toxina botulinicai.
Botulínica.
Perdona, botulínica. Les metges del clínic la vaig poder recuperar. Sempre endavant.
Sí. Que bé, que maca. Gràcies, de veritat que ja tenim una sanitat increïble. De veritat que no ho valorem, i quan estàs així, com t'acompanyen, com estan al costat, com es desviuen i van més enllà, vull dir, és meravellós, de veritat que tinc, amb la gent bona, perquè n'hi ha molta. Sí.
Ha estat un plaer. Durant els últims anys, Jordi, quan parlàvem de cuina i parlàvem del celler i parlàvem de la gastronomia catalana... Hola, Joan Roca, bon dia. Hola, Pitu Roca, bon dia. Escolta, durant un temps, que se'n vagin a fer punyetes per saludar en Jordi Roca i per tornar-lo, com sempre, a felicitar per la feina seva, la dels germans i de la gastronomia del celler i de la gastronomia catalana. Encantats, moltes felicitats, Jordi Roca.
Moltíssimes gràcies, a vosaltres.
9:34, un moment, sisplau, i de seguida parlem a la tertúlia dels temes. El tema del Barça, que vull que aquí em parlin un moment. Del tema de la... Avui parlem del tema de la... Una altra vegada, del tema de la pornografia per nens i per adolescents, que això és una bestialitat. Recomano l'entrevista d'ahir del professor Lluís Ballester, que va ser gairebé igual que el Francisco Villar de fa uns dies, però en aquest cas parlar des del coneixença del que té a veure la pornografia amb les actuacions que fan ara els adolescents i els nens. Bueno, i encara alguna cosa més. Vinga, va. Ai, calla, que tinc la Noemí esperant. Hola, Noemí.
Bon Hola, dia. Com esteu? Bon dia. Molt bon dia.
Fatal, com sempre. Fatal pitjor que mai.
Ja s'acosta el dia del pare i el Corte Inglés, com sempre, us proposa moltes idees. Per exemple, rellotge Seiko Neosports d'acer i corretja platejada, 279 euros. O per vestir, camisa non-iron de Mirio Tuzzi, 59 euros.
No em venguis un cendrer,
I com a oferta de llançament, Carolina Herrera Bad Boy Extreme, abans 121 euros amb 50, ara 77 euros amb 95. I sempre amb la comoditat de poder comprar on i com vulguis, a botiga, web o app. A més, t'ho porten a casa en menys de dues hores o amb el servei Click and Car, ho pots recollir tu. El 19 de març, feliç dia del pare al Corte Inglés. Ah, i aquest dissabte et proposem un bon pla en família. Al Corte Inglés de Girona a les 6 de la tarda, els contes de Hans Christian Andersen. Al Corte Inglés de Cornellà a 6:45 de la tarda, els contes de la companyia d'Aina Teatre. I a l'Hipercor de Meridiana, també a 6:45 de la tarda, els Titelles d'en Tabalet amb el grup invisible Titelles. Tothom hi és convidat. Res més, que passeu bon dia. Adéu-siau.
Aquests dies parlarem d'autoconsum amb Factor Energia, que des del seu departament de panells solars s'ocupen de tot, del disseny, la instal·lació, el finançament i fins i tot de buscar i gestionar subvencions.
Sabem que sentir algú a prop és molt important. Per això, a CaixaBank volem estar al teu costat protegint el més important i mantenint el preu de les assegurances i l'alarma de Securitas Direct sense pujades durant 3 anys.
Informa-te'n a la teva oficina o a caixabank.cat. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
Per les assegurances MyBox.
Nuestro sueño era revolucionar el sistema alimentario para hacerlo más sostenible y eficiente. Y lo estamos haciendo. Somos de la generación de los que sueñan y hacen.
Amb els fons de la Unió Europea, milers de somnis com el d'Aura, de Gruts Hidropònics, s'estan fent realitat. Entra a plandereuperación.gov.es i fes el teu possible. Govern d'Espanya.
Escolta, quanta carn d'aquí que tenen a Aldi.
Esclar, si tota la nostra carn és d'origen nacional, que com menys quilòmetres fem, millor pel planeta i a més està al millor preu.
Com l'hamburguesa ecològica a només 2,49 al pack de 2. Així de fàcil, així d'Aldi.
Si cada vegada que mires els teus pneumàtics sents això... És el moment de tornar a mirar els teus pneumàtics com el primer dia. Passa per Citroën Service i emporta't un 2x1 en pneumàtics de les millors marques. Demana cita online i fes que tot soni molt bé. Citroën. Condicions a Citroën.es. Xarxa de serveis oficials Citroën de Catalunya.
Me comunican que el aeropuerto ha desaparecido.
Hay que cubrir el colapso de los transportes, ¿vale?
¿Y si cubrimos la crisis de abastecimiento?
¿Cómo que no hay aeropuerto?
Que no hay aeropuerto, caballero.
T'imagines un dia sense aeroports? Descobreixo a undiasenseaeroports.com. AENA. Aeroports per a tu. Ministeri de Transportes, Mobilitat i Agenda Urbana. Gobierno d'Espanya.
El regal perfecte per al Dia del Pare és a la Roca Village. Explora les col·leccions que acaben d'arribar de firmes icòniques com Hackett London, Diesel, Fenya o Ray-Ban. I troba el teu detall amb què l'encertaràs segur. Més de 150 botics amb fins a un 60% de descompte sobre el preu original t'esperen de dilluns a diumenge a la Roca Village.
Vine al Fòrum Gastronòmic Girona a conèixer el present i futur de la gastronomia. Del 18 al 21 de març convertirem Girona en l'epicentre culinari del país amb dos nous formats, per als foodies i per a professionals del sector. Aquest cap de setmana al centre de la ciutat amb entrada lliure i el 20 i 21 al Palau de Fires i l'Auditori de Girona, exclusius per a professionals. Visita fòrumgirona.com.
Vols registrar la jornada laboral? Tainet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. Tainet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
Este frigo es asombroso. Like a Bosch. Es que es súper espacioso. Like a Bosch. Tú solo compras muy sencillo. Like a Bosch. Y el dinero a tu bolsillo.
Aprofita la selecció d'electrodomèstics Bosch amb fins a 200 euros de reforçament. Compra la teva botiga habitual a la nostra web o truca'ns. Bosch.
Amb un rasca de l'11 sempre rasques una mica.
Una mica? I per tu què és una mica?
Doncs, per exemple, riure una mica. Una mica de bons moments i potser molts d'euros. Fins a 1 milió.
Doncs dona'm un rasca.
Amb els rasques de l'11 pots guanyar momentassos i premis de fins a 1 milió d'euros. Rasques de l'11. Rasca el moment.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Que la teva assegurança de moto et regali uns guants amb calefacció és pràctic. Però igual és més pràctic que et regali un xat mèdic 24 hores. Verti, estalvia temps, estalvia diners.
El perquè de tot plegat.
20 minuts i les 10 del matí. No sé si esteu molt posats amb el tema del que està passant al Barça amb el cas Enríquez Negreira. Ara de seguida tindrem una persona, el tenim ja al telèfon esperant, una persona que en sap de dret esportiu, però clar, cada vegada el cas Enríquez Negreira es va embolicant més, ja està en mans de la justícia. És probable que després que la jutgessa d'instrucció número 1 de Barcelona hagi tramitat la denúncia a la Fiscalia i també la querella d'aquell àrbitre, el Xavier Estrada Fernández, contra José María Enríquez Negreira, això pugui anar a patar a Madrid? És probable que pugui anar a patar a Madrid? Jo he llegit i he escoltat moltes barbaritats, moltes, del tema que ens ocupa des de Madrid, bàsicament. Però, esclar, de moment ens falten moltes dades. Jo sóc incapaç de donar una opinió, perquè no sé exactament què ha passat, o sigui, Jo posaria la mà al foc, com va dir el Gerard Piqué abans d'ahir aquí al Monarracú, és que el Barça no ha pagat àrbitres per... Entre altres coses, perquè... Avui el Xavi Bosco, la contra del Mundo Deportivo, diu molt clar, diu que el col·lectiu arbitral no ha de dir res, perquè està dient que es compra el col·lectiu arbitral, per tant, que hi ha algú que els ha dit, escolta, mira, que ha dit que guanyi el Barça aquest partit. A mi em costa molt de creure. Josep Martí.
Sí, sí, a mi també. No crec que... Vamos, vull pensar que les coses no van per aquí, però al mateix temps... És una conversa que amb d'altres barcelonistes tenim, de dir, fins a quin punt has de fer sang d'això, però és que... És dir, escolta... Tornem al mínim comú denominador exigible. Han posat 7 milions d'euros a la butxaca d'un àrbit, exàrbit, però en actiu en el comitè tècnic d'àrbits com a vicepresident. Per una feina que no ha fet. Amb un concepte facturat que no ha fet, que ningú ha vist. I això és greu. Per tant, és normal que s'investigui, és normal que estiguem cada dia donant la brasa per exigir responsabilitats, i és normal que com a barcelonistes desitgem que l'explicació siga la menys dolenta possible, perquè crec que amb aquestes alçades tots sabem que de bona no n'hi ha cap.
Jo que no he vist els colors com vosaltres i segurament no he fet un seguiment tan exhaustiu com el que esteu fent, jo, corregiu-me, però encara no s'ha respost a la pregunta de per què es pagava aquesta empresa.
Sí, aquesta és la clau, eh?
Aquesta és la clau, sí, sí.
Jo des de fora, perquè si l'argument, com s'ha dit en algun moment, o apareixia, no? Crec que era que després Bartomeu ho va desmentir aquí a RAC1, no? Us va, trucar, sí. Però quan s'argumenta que era en defensa pròpia, amb l'argument de que el Madrid sempre té el beneplàcit o té el beneplàcit dels àrbitres, estàs reconeixent alguna mena de delicte, perquè no hi ha cap constància delictiva de que s'estigui beneficiant al Madrid, però sí que hi pot ser-hi de que tu hagis contractat algú per defensar-te no se sap molt bé de què. Per tant, jo l'única pregunta que suposo que en algun moment el senyor Laporta, més enllà d'emocionar-se i apel·lar a l'escut, respondrà. Laporta, vull dir, Laporta, Rossell, Bartomeu, tots, i és... què se li demanava a aquesta empresa per pagar-li tots aquests diners?
Aviam, sí, sí. Vicent i Joan, Vicent Sanchís.
És que és bàsic, vaja, és bàsic. El que comenta la Neus és la part més bàsica d'aquesta història, i és que el club ha d'explicar-se i ha d'ensenyar exactament aquests diners quin objectiu tenien. I d'entrada és molt lleig, d'entrada també, evidentment, pot semblar, i pot ser, hi ha indicis de que això podria ser fins i tot també delictiu, però clar, podria ser delictiu, depèn també, perquè si això és per fer uns informes que acaba fent el fill, que acaba tenint l'empresa, doncs igual no tenim res damunt la taula. I a partir d'aquí també jo, a mi se m'ocorreixen dues o tres coses, i que algunes dius, però com és possible? Bueno, doncs és possible, només cal mirar el que va passar en Ruiz Mateos i la segona missió de bonus que va fer per la seva empresa. És a dir, hi ha gent que ven fum, hi ha gent que ven fum en forma d'assessories, hi ha gent que ven molt fum en forma d'assessories. És a dir, hi ha gent que pel lloc que ocupa, per la influència que sembla que té, per la influència que li atribueixen els altres, etc, etc. No dic que no hi ha gent que tinga influència i que realment no venga fum, dic que hi ha gent que es diu que en té i que ven fum. Després, no sé per què, però hi ha gent en llocs molt importants que els compra el fum. I tampoc ho entenc, però passa així.
Això també passa a la política.
Passa tot arreu. Sí. Però hi ha gent en llocs, hi ha gent en llocs molt importants que està comprant fum. I després, en empreses amb molta gent i empreses molt importants, hi ha unes inèrcies, tu contractes a no sé qui, i aquell no fa res, i passen 10 anys, continua sense fer res, i algú algun dia diu, hòstia, aquí hi ha algú que està cobrant això i que no està fotent res. I tots diuen, però com és possible? Molt bé. I finalment, hi ha molta gent també que li té unes ganes infinites al Barça. I és curiós que aquesta gent no li té unes ganes infinites al Real Madrid. Li té ganes al Barça. I al final se tracta de demostrar que aquesta època que ha viscut el Barça era tramposa, que aquí tots havien fet, tot era una enganyifa i que no hi havia cap mèrit i que tot eren estafes. I clar, això és una catàstrofe també. Per tant, jo no sé, jo crec que importantíssim i la clau, que ho comentava la Neus Tomàs, és que el club diga aquests diners se van utilitzar per això. I si al final resulta que es van pagar un diners que no s'utilitzaven per res, pues el club ha de dir, mos van prendre el pèl, ens el van deixar prendre, pensàvem no sé què, i sí, sí, potser hi havia mala intenció, però resulta que això no es va transformar en res, perquè jo tampoc no crec que amb aquests diners se compre cap àrbitre.
Joan Julibert, perdó, Joan.
No, no, la clau és aquesta, però jo crec que hi ha molts interrogants. El primer, el més important, és per què es va pagar aquest diner. Però també per què es va pagar aquesta quantitat de diner. I per què va durar durant tants anys? Perquè jo puc entendre que una presidència determinada comprés fum, però quan hi ha un canvi de presidència,
el fum
no mira els números, no fa una auditoria,
el fum passa
i quan torna a canviar la presidència, no fa una auditoria de les despeses del club, perquè no estem parlant de quantitats petites, no estem parlant de quantitats que es poden escapar a l'ull de qualsevol auditor, estem parlant de 7 milions d'euros. I per tant, això també s'ha de respondre. Per què hi va haver aquesta continuïtat amb mandats de directives diferents, fins i tot oposades? Recordem que hi va haver algú que va prometre que aixecaria les catifes. Una catifa era aquesta. I va continuar sota la catifa. I va continuar pagant la catifa. Amb la qual cosa, per això jo crec que hi queden molts dubtes. I crec, sincerament, que el club està triant molt en donar explicacions. Perquè en la mesura que vagi passant el temps, la pilota es va fent més gran i més gran i més gran. Fins al punt que ara ja hem tingut fins i tot declaracions del govern espanyol. En relació a la qüestió.
Bueno, és que és que s'oblida del fonamental. Tu posa't la camiseta de qualsevol equip del món. Són 7 milions d'euros a la butxaca del vicepresident del comitè tècnic d'àrbitres, coño. És que no és a la butxaca qualsevol.
I només una
no
cosa,
és a la butxaca de Josep Martí Blanc, que té una consultoria. No és a la butxaca del Sánchez o de la Neus Tomàs. És a la butxaca d'un senyor que anava a Madrid, s'assentava en una taula del comitè tècnic d'àrbitres. I el que fa això, que ens arrosseguem per tot el món com a pàries de la reputació en dos dies, és això, és això. Que aquest senyor era el vicepresident del comitè tècnic d'àrbitres en actiu.
Això perfila una intenció, però en cas que no hi hagués la intenció de comprar àrbitres o d'adulterar els resultats, com a mínim administració de lleial sí que hi hauria, no?
També dic que tu llegeixes l'escrit de la Fiscalia i s'aguanta amb pinces, eh? Sí.
Perquè no pot demostrar l'adulteració dels resultats.
I si no fos de tot això, també hi ha una estafa.
Però llavors...
Jo sé això de tu, si tu no...
Raó de més per intentar donar una explicació el més convincent possible, sabent que hi ha un procés judicial en marxa...
Està fent-se una investigació, el problema és que tot és molt lent.
És molt lent, però porten mesos. Quan surt, corregiu-me, quan surt ja s'han prestat declaracions, ja fa mesos
perquè
que la investigació
ja fa
en marxa,
mesos que
perquè
investiga.
Hi ha el procés d'Hisenda en marxa. Per tant, no els sorprèn la notícia, els pot sorprendre que surti, però no ho sabien que estava passant això, que hi havia aquesta investigació. I després, amb això que deies, tu, Josep, també des de fora, la reputació, el dany d'imatge, té també conseqüències econòmiques per un club que, també corregiu-me, ha tingut èpoques millors a nivell de les finances. Per tant, també hi ha un interès, no només per millorar la marca de cara als que sou socis o seguidors de l'equip, sinó també de cara a futurs inversors i a cos econòmics. Per tant, és que l'interès per sortir més enllà d'abraçar l'escut és màxim.
Un moment, que tinc una persona al telèfon, 11 minuts, només un comentari, una cosa que deia en Joan Julivert, que és que, deia el Joan Julivert, que són 7 milions, ningú era... és el Josep Martí. 7 milions són molts cabells, efectivament. En un pressupost com el del Barça, amb no sé quants anys han estat, 20, 18, 20 anys,
no són
són, no res.
No són
i, per tant, els auditors... Els auditors, això, escolta'm, també és veritat que es va trobar un tiquet d'una rostisseria, aquest és el problema.
O les fotocòpies en color. Com les fotocòpies en color,
efectivament. Ah. El cas d'Enriquez Negrera està en mans, com deien, de la justícia, però a partir d'ara què? En parlem amb Jacinto Vicente, és advocat expert en dret penal i en dret esportiu. Senyor Vicente, bon dia i moltes gràcies.
Bon dia i gràcies a vosaltres.
S'ha llegit la denúncia de la Fiscalia?
Sí.
Sí. I què li sembla?
Aviam, jo aquí intentaré contestar coses que he sentit i amb molta raó que parlàveu ara. Llavors ho fem a pams. La denúncia de Fiscalia, jo ja he comentat, la denúncia de Fiscalia interposada pel fiscal general de l'Estat en un primer moment, aquesta denúncia, la intenció de la denúncia és bàsicament, i ho dic des de la meva opinió en aquest cas com a advocat, és bàsicament interrompre el procés de prescripció. Inicialment, és a dir, hi havia una prescripció fins a juny, juliol, que és quan acabaven els 5 anys de l'última actuació de l'Enriquez Negrera, i evidentment el que quedava molt dolent és dir ha passat el procés de prescripció, no s'ha fet res, la gent se'ns pot tirar a sobre dient, escolti, vostès han pogut fer coses i no han fet res. Per què dic això? Perquè la denúncia de Fiscalia, i això ja ho he comentat, en principi coincidint gairebé tots els juristes, no hi ha cap prova. Si és una denúncia que es posa dins del termini de prescripció i a partir d'aquí donava la sensació, i dic que en passat donava, i ara diré per què, de que una mica era una denúncia que no tenia massa prou. Aquest és el primer pas. Es posa la denúncia i Fiscalia General el que sí fa immediatament, i això ja comença a ser un problema pel Barça, és donar la investigació a la Fiscalia Anticorrupció. I Fiscalia Anticorrupció, que això no s'ha pogut ara, ho dona a la unitat 7 de la Guàrdia Civil. Una mica suposo que ja ho sabeu, jo per la meva experiència professional, jo fa uns anys em va tocar portar un tema arbitral i em va tocar portar-lo justament en Fiscalia Anticorrupció i justament a les unitats policials que ara investigaran. I us puc dir que el perfil de la Fiscalia General de l'Estat és un perfil molt més d'interès general, fins i tot a vegades s'ha discutit que tenen perfil polític, però el perfil de Fiscalia Anticorrupció és estrictament tècnic. Són persones que estan especialitzades en els temes que estàveu tractant, és a dir, el motiu del contracte, a on van els cèntims, si hi ha algú que pot descobrir això, són Fiscalia Anticorrupció i les unitats policials adscrites a Fiscalia Anticorrupció. Mm-hmm. Aquest és el primer element.
Molt bé. Perdoni, aquest primer element que em vull quedar aquí un moment. Primer, és molt interessant el que he dit de que el que fa la Fiscalia de Barcelona en aquests moments és, bàsicament, el que fa la Fiscalia de Barcelona és interrompre el termini de prescripció. És a dir, si no ho fem, d'aquí un temps ens podran dir, escolti, m'han passat els 5 anys, com és possible que vostès van intentar investigar això? Perfecte. La segona, passar-ho a la Fiscalia Anticorrupció, un tema tècnic que ho portarà la Guàrdia Civil. Vostè diu, i permetin que ens quedem en aquest punt primer per una cosa que ha dit, per refrescar la memòria de la gent. Vostè va portar un cas d'un tema arbitral. Ens pot explicar quin cas era?
Era el cas de... Bueno, hi va haver... Es va dir pressions, però no eren exactament pressions, però bueno, va quedar com a pressions, d'un membre del comitè tècnic, suposadament, cap a un jutge de línia perquè arbitrés d'una determinada manera en un clàssic Madrid-Barça.
Recordo. Com va acabar, per cert?
Admet a tràmit per fiscalia, que per nosaltres ja era la clau. O sigui, hi ha un primer pas jurídic que és si fiscalia directament deia no ho admet a tràmit o sí. Nosaltres a la denúncia ja dèiem que teníem una dificultat probatòria, que això era evident, i que ho reconeixíem, però que ho volíem posar de manifest perquè pensaven que era una mica la manera de que això no passés. Fiscalia va rebre la nostra denúncia i la va admetre a tràmit. Es van fer una sèrie de diligències i, evidentment, no va poder-se acreditar si hi havia o no aquest fet. No vol dir que fos mentira, sinó que no hi havia possibilitat de provar-ho. Però almenys Fiscalia ho va admetre a tràmit.
Uh-huh. Molt bé. Anem al segon punt que volia explicar-nos.
Fiscalia Anticorrupció en concret, eh?
Com?
Fiscalia Anticorrupció. Fiscalia Anticorrupció.
Sí. Anem al segon punt que ens volia explicar.
Segon punt. Un cop que tenim la denúncia en mans de Fiscalia Anticorrupció, és important, per exemple, el perfil del fiscal anticorrupció o fiscals anticorrupció que poden portar això. O sigui, ja s'ha parlat i és molt probable que el fiscal sigui Ricardo Sanz. El fiscal Ricardo Sanz és un fiscal estrictament tècnic, amb moltíssims anys d'experiència en delictes econòmics. Estem parlant de corrupció en el món empresarial, corrupció en el món polític, delictes econòmics molt difícils de demostrar, i aquests fiscals ho fan. És un fiscal que el que fa és... Ell està fora del món del soroll mediàtic. O sigui, ell fins i tot no li agrada el futbol. O sigui, no el veureu mai en un palco del Camp Nou ni en un palco del Bernabéu. És una persona estrictament tècnica. I això li dona un prestigi davant d'un jutge o una jutgessa. Per què? Perquè el que ell fa és, si ell agafa una denúncia, el que fa és mirada, portar al jutge els elements de prova que estrictament en l'àmbit jurídic determinin el jutge a admetre la denúncia de fiscalia. Això és molt important. Llavors, també és molt important, i en el sentit que heu parlat a la tertúlia, molt correctament, però aquests delictes, sobretot en la corrupció, en l'àmbit esportiu, després parlarem de l'administració de Siao, el tema de corrupció, el que és important és que no és un delicte de resultat. O sigui, Fiscalia no ha de demostrar que el Barça ha comprat un àrbitre. Fiscalia només ha de demostrar la intenció d'alterar una competició. Tan sols estrictament s'ha de basar el tema en els àrbitres. Es pot demostrar de moltes maneres. En posicions de privilegi del club respecte a l'altre club, en situacions en què té una informació privilegiada, en situacions en què hi ha una influència. Què vol dir? Fiscalia o l'acusació i les acusacions particulars no hauran de demostrar que el Barça va comprar àrbitres. Només hauran de demostrar que hi ha hagut en aquest contracte entre el Barça i Negreira, que tots, això sí ho veiem, estem veient que hi ha uns pagaments que sembla a priori pagaments per sobre totalment del mercat o del que pot comportar aquest tipus de contracte. Si aquest contracte, que el Barça, evidentment, la resposta del Barça ja és clara, el Barça dirà, aquest contracte es fa perquè el que es feia en la prestació de serveis, informes arbitrals, a més ha parlat informes arbitrals només de primera divisió, sinó també de segona B, amb el Barça B, i fins i tot una mena d'escouting de jugadors juvenils. Ja, però el tema és, aquest contracte, la causa directa es pot al·legar que és aquesta, indirectament suposava un benefici pel Barça arrel de la influència d'Enrique Negreira com a vicepresident del comitè d'àrbitres? Això, amb això, si demostra això fiscalia només la intenció aquesta, n'hi ha prou.
Per tant, ha begut oli al Barça, tal com m'ho està explicant, ho té molt complicat.
Comença a tenir-ho complicat. O sigui, jo la denúncia, quan la vaig veure, vaig dir, no hi ha cap prova. Ara entraré en aspectes o notícies que, si són veritats, realment comencen a donar a entendre que a la piscina hi ha aigua, que no s'ha llançat a la piscina sense aigua fiscalia. Llavors, el problema és un delicte d'intenció i d'alteració d'una competició, no estrictament àrbitres només. El segon punt, l'administració desleal, encara, com dèieu, és més clara. O sigui, aquí el que és evident és que s'ha pagat un sobrepreu amb una actuació que no ni està contemplada estatutàriament, ni ha passat per una assemblea del Barça, sinó que s'han pagat uns contractes amb un suposat sobrepreu evident. Quina serà l'estratègia del Barça? L'estratègia del Barça serà tècnica, probablement. Serà dir, la fiscalia, les acusacions particulars, no poden denunciar això. No estan legitimats. Hauria de fer algun soci del Barça. El que passa és que fiscalia, la resposta serà, el Barça no és una societat anònima, no és una societat mercantil típica, i hi ha un interès general de 100.000 i pico socis, i nosaltres representem l'interès general. Sí, estem legitimats per personar-nos i exigir una responsabilitat. Però ahir, per exemple, ja entro al terreny més concret, es van publicar dos d'aquests informes. Jo no sé si són correctes. Evidentment que no seran els únics. N'hi haurà molts més. Però si aquests informes són, la majoria dels informes són d'aquest tipus, evidentment això no val 7 milions d'euros o més.
I són aquests, perdoni, són aquests articles que publicava... Crec que Libertat Digital, que a més amb unes faltes d'ortografia clamoroses, terribles, efectivament, parla d'això, eh?
Sí, 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 si aquests informes són d'aquest estil, els informes que es feien, aviam. I a més, ja és molt, això és molt fàcil de demostrar. Per què? Perquè hi ha clubs que tenen el servei extern, també aquest servei. I llavors, només preguntar què paguen aquests clubs, se sap el preu de mercat. I pot haver una pericial. O sigui, un pell pot dir, un informe d'aquest tipus val això. I realment, si tu veus que s'ha pagat un sobre...